respecte i sense insultar, per cert, tenen una mica de raó i són igualment respectables, vinguin d'on vinguin. La coalició independentista Junts pel Sí, que ja s'havia adonat de les dificultats que tenia una possible entesa o un pacte amb la CUP, diu, lògicament i de manera legítima, que s'ha sentit enganyada per l'esquerra anticapitalista. Els cupaires també exhibeixen la seva coherència amb les idees i amb el compromís de no investir Artur Mas, cosa que també es pot entendre i respectar. Més enllà de tot plegat, ara s'han obert moltes incògnites i els ciutadans, com sempre, som els qui les paguem més. La primera és saber si aquests dies encara serà possible algun pacte d'investidura alternatiu, com està dient Oriol Junqueras, una opció molt difícil, però que si s'arribés a produir, demostraria una gran alçada política per part dels dirigents que l'aconseguissin. El segon interrogant és que s'aclareixi el panorama de candidatures en el probable cas que tornem a tenir eleccions, sobretot saber si es reeditarà la fórmula de Junts pel Sí, cosa que no està gens clara. Artur Mas ja ha dit avui que vol continuar, i la cupaire Anna Gabriel, per cert, ha comentat directament que si Junts pel Sí presenta a última hora Oriol Junqueras, tindrà els 10 vots de la CUP a favor en la investidura al Parlament. Però com que això no sembla viable, anirem igualment de manera segura a noves eleccions i amb la màxima dificultat per mobilitzar els ciutadans, que semblen ara, ho hem de dir també així, molt cansats de tanta incertesa. Potser el revulsiu encara no el coneixem. No sabem si hi ha un revulsiu, però sí intentarem interpretar les claus d'aquesta actualitat amb molta càrrega política. Ens acompanyen per comentar-la Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda i bon any, senyor Sols.
Bona tarda i bon any.
També tenim amb nosaltres Joan Pallarès, historiador, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Senyor Pallarès, bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any.
Bé, estàvem sentint paraules d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra, que deia que el partit no s'ha acabat, ara fa uns minuts.
Bé, i a més és curiós perquè en Junqueras, que és un professor universitari i que normalment doncs sap parlar d'una manera complicada i d'una manera molt, molt culta, ha fet una intervenció on ha baixat el nivell que pot entendre el ciutadà més illetrat que podem tindre a Catalunya. És a dir, ha dit les coses amb una sensatesa total, no? És a dir, concretament ha donat el missatge de que bé, el partit no s'ha acabat, és com si faltessin encara 10 minuts, que anem perdent el partit, però que encara es pot guanyar, i que, evidentment, renunciéssim i ja comencéssim a parlar de la Lliga de la setmana que ve, de la Lliga de l'any que ve, no? La Copa de l'any que ve. Bé, aquesta final no l'hem acabada, per tant, s'ha de obrir. La gent va dir, totes les forces polítiques van dir que no s'aixecarien de la taula, totes les forces implicades, i està fent una crida, precisament, a això, a no sentar-se de la taula fins al final del moment, fins al final del termini, ni més ni menys, s'està dient això, en certa manera també, però el que ha dit Anna Gabriel, és a dir, no recordo el nom, és Anna o Marta? No,
Anna Gabriel, sí.
Jo deia Anna Gabriel avui, bé, doncs, és claríssim de que contemplen un altre escenari, és a dir, el senyor Mas porta un llast molt gran, porta, pues, la butxaca, pues, porta caramels com el senyor Boi Ruiz, o com altres consellers, pues, que no són grats per ningú de la població, per gairebé ningú de la població, i aleshores, evidentment, la CUP això li vol fer pagar, ni més ni menys. I, evidentment, hem tingut l'afegitó aquesta tarda de la dimissió, doncs, del cap de llista de la CUP, del senyor Baños.
Antonio Baños ha anunciat que renuncia a l'acte de diputat i abandona la CUP, diu, després
amb un acte de coherència poc comú, i que aprenguin d'un aficionadet, d'un politiquet amateur que acaba d'incorporar-se, que n'aprenguin els grans professionals de la política del que és fer política i del que és coherència i del que és realment sortir i entrar a les mans ben netes.
Però clar, aquesta dimissió d'Antonio Baños com la podem interpretar? Perquè teòricament la CUP ha fet complir el que havia promès en campanya i en precampanya, és a dir, que no investiria Mas. Ho diem en aquest sentit i potser es podria arribar a entendre més si haguessin decidit el contrari des de la CUP.
Bé, suposo que en el debat intern de la CUP l'Antonio Baños s'havia compromès molt i en algun moment havia anunciat que el seu grau de compromís era tan gran que si no sortia allò que el defensava, doncs s'anava a la...
I ell defensava acceptar...
Una qüestió de confiança, no? Ha perdut la qüestió de confiança, llavors se'n va, com dic, jo també estic d'acord que és un exemple de normalitat democràtica, no?
Sí, a part que sempre és respectable el gest d'abandonar la política.
Bé, jo, quan no estic disposat a defensar una postura que no comparteixo, doncs no queda més opció que abandonar el càrrec que tens i marxar i anar-te'n cap a casa. I és senzillament això. La política és això. Si no estàs, realment, si estàs predicant el que no creus, home, doncs llavors potser que per coherència pleguis.
Per cert, de les paraules de Junqueras ara fa uns minuts, vostè que les ha pogut sentir ja online gairebé, senyor Pallarès, es pot interpretar d'alguna manera que es postula en aquests últims minuts del partit?
Amb mala intenció, sí. Amb mala intenció,
no ho ha dit explícitament, però...
No ho ha dit explícitament, però bé, aviam, l'han postulat amb ell abans que ell s'hagi postulat. Ara, bueno, s'hi ha posat bé.
I creuen que hi ha alguna possibilitat que Junts pel Sí l'accepti, que Mas accepti això, per exemple?
Aquesta
és difícil. Ara mateix.
De totes maneres, és qüestió de preguntar-li al senyor Mas per què aquesta tossuderia de dir o jo o ningú més.
Com ho veu, senyor Sols?
Més o menys el mateix. A veure, jo penso que és de tota lògica la qüestió de que es postuli ara Oriol Junqueras. Com ha estat lògic que per fer pressió a la CUP fins ara hagin dit que no hi havia una altra alternativa, perquè si deien que hi havia una altra alternativa, llavors no hi havia res a discutir amb la CUP. Però una vegada ja la CUP s'ha decidit i està clar que la via Mas està tancada, llavors... Bueno, encara no tenen unes eleccions guanyades i tenen la possibilitat de governar i si volen defensar el procés d'independència, pues, tot és canviar de nom. A veure, jo sempre, tampoc entenc per què aquesta tossuderia de Mas d'identificar tot amb ell. A veure, la
sí que és veritat Mas... que Junts pel Sí tenia tancat un acord perquè fos Mas el candidat, llavors fins que no s'esgoti la legislatura...
Sí, però això ja no ha sortit.
Té dret a intentar-ho.
Això ja no ha sortit. No ha sortit. Llavors queden, efectivament, uns minuts, sí. Uns dies, per decidir una altra cosa. Jo no soc partidari de la independència, però penso, des de la lògica del procés independentista, que si tenen una majoria i volen tirar el procés endavant, doncs poden canviar de nom i no passa absolutament res. Si amb un altre nom poden tirar el procés endavant, que ho facin. Una altra cosa és que no estaré d'acord, probablement, en allò que faran, però em sembla lògic.
I un altre tema molt clar. Aviam... Quan era l'hora de fer llistes, el senyor Mas li va ser igual ser el primer que el quart, que el 18, que el 25. Ara, vull dir, aviam, el normal és que el primer de la llista sigui el candidat, el candidat a investir. Llavors es va prestar aquest joc. Ara, evidentment...
De ser el quart i ser candidat.
Evidentment, no? Ha anat perllana i ha sortit trasquillat. Ha sortit trasquilat, vull dir que era així, allò, fue por rana y salió trasquilado. Va deixar que fos el senyor Romeva. És lògic que ara es postulin altres possibilitats. La CUP es pot agafar perfectament per aquí. Aquesta és la primera solució. I l'altra cosa, l'altre dia m'estaven dient tota una sèrie de persones, que evidentment no són afins a Mas, però m'estaven dient una sèrie de coses que a mi em van deixar preocupat, no? I és que autènticament aquesta tossuderia amb o jo o ningú i no deixar camí. Llavors, és clar, això... Bé, les persones, els interlocutors que m'ho deien, clar, jo no poso la mà en foc per ningú, però m'estaven dient que això, què hi havia darrere? Per què volia aquesta immunitat? Per què volia tot això? Home, això fa molt mal als ulls.
De tota manera, esperem a demà al migdia. Ja s'ha confirmat que Artur Mas compareixerà després de la reunió del Consell de Govern en funcions. S'incorpora ara Lluís Foix, periodista. Bona tarda, senyor Foix, i bon any nou.
Bona tarda, igualment, per tots.
Com està?
Bona tarda. Molt bé.
S'imagina...
Estava escoltant...
Exacte. De què parlem, eh?
Estava escoltant l'Oriol Junqueras, que feia una llarga dissertació.
Sí, i com interpreta les paraules que ha pogut sentir d'ell en aquests últims
minuts?
No, el
que diu és que han de tornar a seure i no aixecar-se fins que busquin una solució, que eleccions els 6... O sigui, s'ha d'administrar encara, amb els 5 o 6 dies que queden, el resultat de les eleccions del 27 de setembre, i que no tirar, ha fet el símil de l'equip de futbol que està a punt de jugar a final i no passa d'aquesta final i pensa en la final de l'any que ve. He fet aquest civil, no?
En termes lleidatans, ha dit que més val torre feta sí. Que aquesta hi serà.
Sí.
Ni més ni menys. Sí. Dir, no, ha sigut molt clar.
Ah, ho heu sentit, això, no?
Sí.
També, no és vostè l'únic que l'ha sentit, però ja li agraeixo que ens doni informació.
A l'orella. Sí. I realment ha vingut així. Ara, parlàvem precisament ara en aquests moments si realment ell es postulava, vull dir, era postular-se això, després del que era les declaracions de l'Anna Gabriel aquest dematí, clar, això és difícil de calibrar.
A veure...
Ara dir-les veritat al pagès, eh?
Sí, a veure, però també jo crec que ahir ho comentava, no sé, bueno, ho comentava en una tertúlia també, que de tots els que han intervingut activa o passivament en el que en diem el procés, l'únic que no té una rascada és l'Oriol Junqueras. Ni una.
Sí, això és
ni una, veritat. Ni una. O sigui, aquí s'ha trinxat el PSC, s'ha trinxat el govern, s'ha trinxat Unió, s'ha trinxat Convergència i Unió, s'ha trinxat... Convergència ja no té nom, o no té nom. Es presenta amb un altre nom.
Sí, sí, sí.
L'únic que no s'ha... No, ni una rascada, o sigui, com si sortís de la capsa, és el senyor Junqueras i Esquerra Republicana. Jo crec que... No sé si dir que ho ha fet bé, que suposo que sí que ho ha fet bé, segons el seu punt de vista, però que jo crec que això no és una, no és una actitud, diguem-ne, innocent. És a dir, no, miri, jo, sap què? Jo no vull pols, per tant, no vaig a l'era. Jo crec que no és això. Ell ha estat dintre de l'era i no cal descartar, no cal descartar, perquè jo crec que amb això sí que té raó, és que fins al dimecres, fins al dia 9, si no...
Sí, fins dissabte, errat, en aquest cas.
Fins dissabte, doncs es pot fer un ple d'investidura. Ara, també he de dir que ho veig molt, molt improbable, però a la vida coses més improbables a vegades han passat, no?
Bé, la Junta de Portaveus avui podria haver convocat un debat d'investidura, encara que no...
No, i demà.
Pot fer-ho en qualsevol moment, sí, sí. Però avui ho ha descartat. Aquest fet és molt significatiu, no?, que ho hagi descartat de moment avui, clar.
Sí, no, però...
Pot fer en qualsevol moment, ja ho sabem. Hi ha temps, hi ha dies. Hi ha un dia festiu, no, però bé, això és irrellevant, en tot cas.
Clar, bé, jo crec que... Si perdoneu, ja acabo, això, Lluís. Jo crec que... El fet que vam viure ahir vol dir que la independència no és el prioritari, perquè si la independència fos prioritari per Junts pel Sí o per la CUP, hauríem buscat una fórmula prescindint de noms o de què és o de per què és o del que fos, el qual vol dir que aquí finalment el que hi ha és una lluita legítima, noble o no tan noble, però això ja no ho sé, pel poder, que això ha passat sempre.
Senyor Sols.
Sí, precisament per això. O sigui, és una primera resposta, no?, al que anava a plantejar jo. No entenc la postura de Convergència. O sigui, no entenc com poden passar un any dient que la causa exigeix el sacrifici i que Esquerra Republicana s'havia de sacrificar i no presentar el seu líder, i quan arriba el moment, ells no fan el mateix. Allò que estan demanant a Esquerra Republicana durant un any, ells diuen que mai ho faran. A veure, és que, ja dic, jo no estic, diguem, donant suport a aquest procés, però les contradiccions de mans i de Convergència em deixen una mica...
Molt fortes.
No, home, i després, en fi, jo no comparteixo ni el fons ni la forma de la CUP. No ho comparteixo, no? Però hi ha 330.000 catalans que no només ho converteixen, sinó que han votat. Mm. A mi em va saber greu que després de que diguessin que no votarien un govern, no investirien, no ajudarien a investir un govern per Artur Mas, doncs comencés una cacera major contra la CUP. O sigui, ho veig...
Vostè ho creu injust. A les xarxes socials s'han dit moltes coses.
Jo no sé si és injust o no, jo crec que és innecessari. O sigui, les societats civilitzades, doncs, es respecten mútuament, i si, mentre no hi hagi violència i mentre no hi hagi, diguem, la coerció, mentre no hi hagi, doncs, escolti, tenen tot el dret a pensar i a exercitar la seva manera de veure les coses tal com creguin oportú. Però ahir vaig veure la cacera a la CUP, la vaig veure absolutament,
sí,
absolutament...
Sí. És el pim-pam-pum.
Del Neandertal, això, no? Vull dir, això és com caçar les coses.
Aquí també hi ha una qüestió. S'ha parlat del pacte amb el qui pensa diferent. Clar, un pacte amb el qui pensa diferent podria ser amb el PSC, no? També.
Però no, però això no ho faran.
Però això no ho faran, no. Bé, jo per això ho pregunto. Només ho pregunto.
És que avui en dia ja els partits estan de moda, ara en aquests moments. És a dir, abans podien prometre i prometien, després hi ha modes, no? I ara la moda són les línies vermelles. Ara posen línies vermelles a tot arreu, no? No, la línia vermella...
És el referèndum, la independència.
Sí, sí. Ara posen línies vermelles. Ara es dediquen a posar... Escolta, mira, en polítiques no hi ha línies vermelles. En polítiques, és a dir, avui mai, és a dir, demà pot ser segur. Segur. Mm. És així. Ara, que evidentment són dues posicions antagòniques, diguéssim, el senyor Cambó, vull dir, i els de bandera negra, doncs són dues posicions completament antagòniques, no? Bé, és que són irreconciliables, no s'entendran mai. A més, la CUP, aviam, hi ha una CUP que sí que realment és possibilista, que és la CUP original, la CUP que va sorgir com una força municipalista.
Efectivament,
una força que pràcticament hi havia molta gent que estava entre la CUP i Esquerra Republicana en aquells moments, perquè eren independentistes en càrrecs municipals, i va sortir d'aquesta manera. Va sorgir amb el Mansoler com a alcalde d'Arbúcies, i després Sant Pere de Ribes. I
a Mataró, amb molta força,
sí,
també.
Sí, amb tots aquests llocs que van sorgir ja fa tota una sèrie d'anys, i la CUP actual, que no té res a veure, perquè jo la gent que coneixo de la CUP, n'hi ha de tot, coneixo tota aquesta gent, precisament els que venen d'abans, i coneixo aquests nous que m'han sorprès que estan a la CUP, perquè precisament venen del moviment Ocupa. I, evidentment, jo no crec que el senyor Mas i el moviment Ocupa tinguin moltes afinitats comuns.
Bé, doncs, dit això que vostès han comentat, jo li volia preguntar al senyor Foix, perquè els altres sí que s'hi han pronunciat, sobre com interpreten la dimissió d'Antonio Baños, perquè no deixa de ser un gest de coherència, aquesta decisió de la CUP. Per què creu vostè que ha dimitit Baños? Perquè ell estava d'acord amb investir Mas?
Bé, jo he vist la carta que ha escrit, i ell diu que no està d'acord en què la CUP no investís Mas, si l'he llegit bé, perquè ho he llegit molt bé.
Però en els mítings de campanya va dir el contrari, ell.
Sí. Però, a veure, jo crec que... Per això jo sóc tan... No sóc gens partidari, doncs, que es tregui el trabuc i es comença a disparar contra tot allò que es mou, no? Perquè a la CUP hi ha de tot, com a Convergència i com els PSC i com el PP i com l'Esquerra Republicana. Suposo que hi ha de tot. Jo crec que l'Antonio Baños, veient la seva trajectòria, és una persona que se li feia una muntanya massa alta, ara tornar a començar una campanya, 2 mesos, i a fi al cap jo crec que ell ha dit en públic, és a dir, o he escoltat, no és que ho hagi dit, ho ha dit en una conversa pública, home, que n'estava una mica tip de tot plegat. O sigui, no és... Jo em penso que l'Antonio Baños és una persona que va ajudar a conquerir vots perquè té el perfil, diguem-ne, ideològicament pot ser cupaire, però alhora... Doncs...
Una imatge més oberta, potser.
No, no només això, però el dia que el vaig veure, clar, el dia que vaig veure, dic, com és que portes corbata? Home, dius que avui hem de guanyar vots per aquí.
Possible que està.
Sí, bé, i ell si ha presentat la dimissió, doncs les raons que dona la carta me les crec, i suposo que n'hi deu haver d'altres. Però penso que hi és més una qüestió... És més una qüestió de que aquesta no és la seva prioritat a la vida, fer política amb un moviment així, perquè, home, a veure, jo he dit abans que disparar obertament contra la CUP em sembla una indecència, no? Però també he de dir que una roda de premsa, 4, consultant-se ells mateixos, corregint-se, apuntant-se, com va passar ahir, és un espectacle que no l'acostumo a veure jo amb els països que he visitat amb tantes eleccions, no? Per dir-ho suaument. Escolti, qui mana allà? A veure, algú qui és? No, dius que ara parla aquest, ara parla l'altre, mentre un parla l'altre, diu, escolta, diguis això. Home, un cert desori. Aquella roda de premsa
sí,
ho era, diguem-ho, vull dir, almenys jo ho vull dir, no?
I això que després quan voten empaten, eh?
Però, i després, a veure, deixeu-me dir, no, aquí no he tingut ocasió de dir-ho, però jo no em crec el 1515, simplement no m'ho crec, no. I diu, home, doncs és veritat, home, doncs si m'ho demostreu, sí, però no m'ho han demostrat, eh?
Per càlcul de possibilitats és més fàcil que toqui la loteria que no pas que surti un...
Deien que les possibilitats eren d'un 0,03%, sí. No?
Sincerament, jo crec que
les
coses improbables, tot i ser improbables, alguna vegada...
Passar.
Aquesta és una d'aquelles.
Els veig molt filosòfics, senyors, eh?
Avui... Improbable passa. I va passar.
Bé, deixant de banda això, perquè igualment que no ens han demostrat que fos així, tampoc han demostrat el contrari, no? Avui a la nostra tertúlia, amb el periodista Lluís Foix, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb l'historiador Joan Pallarès, estem analitzant la situació política que tenim ara a Catalunya. Poden o s'atreveixen a apuntar alguna cosa del que pugui dir demà Artur Mas després de la reunió del Consell de Govern en funcions? Dirà que es presenta una altra vegada, o que encara hi ha partit?
La veritat és que jo no em veig amb cor de fer pronòstics.
És un moment delicat per a Mas, segurament, aquest.
Home, a veure, Mas ha perdut. Mas ha perdut.
La batalla de les negociacions...
No només ha perdut, sinó que jo crec que políticament Bé, ja, tal com el Baños, per exemple, amb aquest gesto, té portes obertes, perquè segurament deu tindre un parell de nòvies ja que l'esperen. Segurament té un parell
de nòvies polítiques,
sí, ja té un parell de nòvies que l'estan esperant, segur. N'hi ha dues que estan claríssimes. Bé, el cas del senyor Mas, jo crec que bé, no m'agradaria fer bromes de mal gust, però políticament no té masses possibilitats, ja.
Mm-hmm. Jo penso que en aquesta etapa, almenys, perquè la política de vegades hi ha resurreccions, en aquesta etapa està acabat. Llavors, si s'aferra al personalisme a continuar, doncs, noves eleccions i em torno a presentar, jo penso...
S'ho juga tot una carta.
Unes possibilitats que...
I allò que hauria de fer és dir, si jo sóc l'obstacle al procés, me quedo fora i llavors a veure si en aquest... minuts finals, hi ha una alternativa.
El Joan Tardà, que té... Perquè Esquerra Republicana, dic que no...
Que faci un pas al costat.
Però, clar, Esquerra Republicana ens ha presentat un cap de llista per les eleccions de Madrid de Barcelona que no sé encara què pensa de res, no? ni la manera que s'expressa, però... En fi,
Gabriel Rufián, no?, concretament.
Sí, però, sí. Clar... és una elecció que té un punt de, deixeu-m'ho dir, d'etnicisme, És a dir, l'agafem perquè és castellà. Aquesta és la raó de fons.
Sí, 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 sí.
I llavors jo, si fos castellà o català... Dius,
bueno, més que ser castellà, va de castellà.
O va de castellà. Perquè
autènticament bé parla el català com qualsevol de nosaltres.
Recordem que és d'aquest col·lectiu de castellanoparlants que s'ha declarat independentista.
Sí, però, per exemple, l'altre, el que està Junts pel Sí, uh-huh. Jo crec que, al mínim, té un discurs, parles, diu les coses, però el Gabriel Rufián no, sí, en fi, és igual, però aquest, jo crec que aquest no és el tema. El tema és que dirà demà el Mas, sap que m'és igual. O sigui, el Mas ha acabat la feina.
Mm-hmm. Sí.
O sigui, ha acabat la feina perquè no ha sapigut llegir, les concentracions massives de catalans al carrer amb quatre diades. No les ha sabut llegir. I s'ha cregut que aquestes diades, aquesta gent, eren d'ells. La primera, sobretot.
Sí.
La primera, sobretot. I resulta que eren d'ells, en bona part, perquè no s'ha d'oblidar. Però, clar, una persona que, quan pren la decisió a l'estiu del 62, té el seu grup, la seva coalició, té 62 escons, i... 3 anys després, en té 30, i no ha aconseguit el que volia, doncs que digui el que vulgui demà. D'acord, ja, que encara hi pot haver una... La millor dona un pas al costat i hi ha una altra persona que es postula per ser president i que seria acceptat possiblement per la CUP. Però, clar, això indica, al meu entendre, que el tema no és la independència, el tema és la ideologia.
I això és bo, dolent?
Això és haver presentat un missatge als ciutadans de Catalunya que no era del tot cert, és a dir, que no només, o sigui, la gent no només vota per independència, ni només vota per la cosa social, ni només vota pel veïnatge, és un conjunt de coses... I aleshores el resultat, o allò que és, quan estudiàvem física, la confluència, les forces aquelles, no? Quina és la resultant?
La resultant,
doncs, de 62 a 50, de 50 a 30.
Aquesta la gent que aquell 11 de setembre es va mobilitzar i que després també es va mobilitzar en la cadena i les lectures que s'han donat no era només gent que es mobilitzava per la independència, sinó també gent per la indignació, per les pensions, per tota una sèrie de motius que realment es mobilitzaven, però que a l'hora de la veritat són mig-mig. Per tant... compte aquí, que a l'hora de votar no són tan llançats.
Senyor Sols.
Ja sortia una altra cosa. Jo penso que Mas tampoc ha sabut, com altres, llegir el resultat de setembre, el 27 de setembre. No va sortir un prou suport a la independència. Jo no sé si el més lúcid de tot ara mateix seria reconèixer ja allò que potser hauríem d'haver reconegut fa fa 3 mesos, de que no han aconseguit aquell suport necessari per a una cosa, en fi, tan complicada com un procés d'independència, i pues, llavors sí que tindria sentit anar a unes eleccions generals autonòmiques normals, no plebiscitàries, i deixar per un altre moment, per una altra generació, potser, un altre intent, diguem, d'independència. Pues, potser sí. Una lectura relativament coherent. Ara no l'estan fent, eh?
Aviam. Aquí és que, aviam, els arbres ens deixen veure el bosc, i aquí s'ha de veure quin és el primer problema. I el primer problema no està aquí. El primer problema està amb el govern de Madrid, que no deixa fer una cosa tan senzilla com és que els catalans, un dret, voteu. Vinculant, no vinculant, aquí poden cantinflejar tot el que vulguin, però d'entrada, aquell dret, és a dir, aquell dia 9 que van començar, és a dir, a presentar-ho com una fantasmada, com una cosa que no tenia cap valor, com una pallassada, que a sobre s'empuren els que organitzen, home, és a dir, possiblement, possiblement, tots aquests problemes no els tindríem nosaltres i no els tindrien a Madrid si senzillament haguessin deixat posar les urnes. Així és de senzill. Sí. I possiblement que ha sortit, en aquests moments, possiblement que ha sortit les possibilitats de sortir que sí, de la independència, possiblement no haguessin sigut tan grans. I amb una campanya ben jugada, perquè, naturalment, tothom pot fer campanya, possiblement no hagués estat tan fàcil. Uh-huh. Llavors, escolti'm...
Potser no era tan senzill.
Bé, és que...
Des de l'òptica dels que no defensen
aviam,
això.
És que aquí culpem a la CUP, culpem anem culpant a tothom. Al final ens acabarem flagellant nosaltres mateixos. Però, aviam, aquí tot sorgeix, aquest és el problema, eh?
Però, vaja, també hem de saber fer autocrítica. Evidentment no, que de culpes n'hi ha tot arreu, sí.
Jo també penso que... a veure, això ho vaig escriure, per tant, no ho puc mantenir, perquè està en blanc i negre en paper. Jo crec que l'Artur Mas, l'any 2012, havia d'haver dimitit. Ho dic per pura lògica democràtica.
Després de les eleccions?
Del 12, sí. Si tu tens 60 i demanes una majoria excepcional, i 62, i te'n quedes amb 50, dius, senyors, ho he intentat, no m'ha sortit, me'n vaig a casa. I el país no passa res. O sigui, el Mariano Rajoy, el dia 20 al vespre, en un país normal, després d'haver perdut 3 milions i mig de vots, havia de dimitir.
També.
El senyor Pedro Sánchez, després d'haver perdut 1,5 milió de vots, havia de dimitir. El senyor Duran Lleida, després d'haver perdut des del 27 de setembre al 20 de desembre, haver perdut la meitat dels vots que va tenir, havia de dimitir. Dius, home, no, ha de dimitir. I aquesta idea de que la gent és imprescindible i que si no hi ha Mas, o no hi ha Duran, o no hi ha Rajoy, o no hi ha Pedro Sánchez, o no hi ha qui sigui, si no hi són aquests, això s'esfonsa. Que no, que anirà millor, però... que anirà millor. Perquè quan un les urnes li diuen, escolti, vostè, miri, aquest és el suport que té, i no és el que li havies demanat, doncs, mira, a Anglaterra, i sempre poso aquest exemple, a les eleccions del mes de maig, el 18 de maig de l'any 2015, s'estava escrutant i no s'havia passat el 60% de l'escrutini, i tots els partits de l'oposició, tots van dimitir amb roda de premsa.
Quan es veia la majoria absoluta de Cameron, no?
Però encara hi havia alguna...
Encara hi havia alguna...
No, però, en fi, es veia clar que...
I més Cameron, en un sistema com el britànic, que és majoritari, que Cameron guanyava, sí.
Però van dimitir. Què ha passat? Que el laborisme ara té un líder que és una mica estrambòtic. Bueno, ja ho arreglar. Jo què sé. Que els liberals n'en tenen un altre. Que el Nigel Farage és un senyor que ha sortit d'allà i ara ha tornat. Però, a veure... aquesta idea de la dimissió, quan un va a les urnes, doncs és una idea que és molt normal.
L'entenem.
I no és un deshonor. És a dir, tu haver lluitat per una causa que tu consideres que és justa, noble, legítima, i després no tens el suport que esperaves, doncs te'n vas i te'n vas amb la cara ben alta. O sigui, aquí no hi ha hagut un fracàs. Però allí diu, no, i aquí l'error és dir, miri, jo he perdut 12 escons, però faré com aquell que no els he perdut. I t'entregaves amb el senyor Oriol Junqueras, que ara està parlant, que sembla de l'ordre de predicadors del cercle 13. Sí,
no? Sembla Sant Vicenç Ferrer.
Sí.
Sense haver-se fet cap ferida, com
molt
diu vostè.
Eloqüent. De totes sí. maneres, és que aquí...
Això és la meva opinió. Molt discutible.
Però l'hem entès perfectament, la seva opinió.
Nostres polítics,
a favor o no, però l'hem entès.
Els nostres polítics tenen encara el subconscient que la dimissió és el motorista del pardo.
Sí.
Que anava el motorista a portar-los la carta d'en Franco que deia cesado. Pues, es pensa que la dimissió és... Ells l'assimilen al motorista del Pardo.
És que ara, perdoneu la discussió, és que jo recordo i gent que a vegades el problema que teníem, jo tenia una, aquesta responsabilitat del diari, posava els semàfors vermells i verds.
Sí, el diari La Vanguardia,
el president
sí.
del Pakistan li podies posar el que volguessis, i el president de la Índia, tal. Ara,
a vegades... Els dirigents gent, d'aquí era una altra
no
cosa.
No els dirigents, no la gent, o algun personatge d'aquí em trucava i deia, escolta, no, mira, ho sento que m'hagi posat, home, però... Saps quin és el problema? És que la portera al matí m'ha dit què li ha passat, senyor tal, no? Té un semàfor vermell, què li ha passat?
Jo sempre
he pensat... Que...
Com si hagués tingut una...
Jo sempre he pensat que els que posaven el semàfor, allò, el diari, qui posava els semàforos, cobraven prus de perillositat. Jo sempre havia pensat això de... Home, jo sí... Si
doncs aquí en té un testimoni.
Tens de posar els semàforos tu, de dir, sí, però el plus de perillositat, sisplau, me'l pagueu, eh?
Bé, senyors, ens queden 4 minuts i mig de programa i podríem seguir analitzant molts aspectes de l'actualitat política. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, el periodista Lluís Foix i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. És curiós que vostès parlaven del fet que encara hi ha temps a la legislatura a Catalunya, i és curiós que en l'àmbit espanyol s'està dient, ja gairebé per segur, que hi haurà eleccions quan encara no s'ha constituït el Congrés i el Senat. Això em sembla una mica, i permetin-me que en mulli, em sembla una mica estrambòtic, és a dir, no s'ha constituït el Congrés i es dona per segur... Aquí sí que hi ha temps, hi ha més temps.
Sí, però el senyor Rajoy també està fent volar uns coloms d'aquells ja, veu uns pactes d'aquells que semblen el conte de la lletera.
Gairebé en Podem, també, els pactes.
Sí, sí, uns pactes com el conte de la lletera.
Què passarà a Madrid? Hi haurà... Perquè això influeix, el que ha passat aquí a Catalunya influeix també en els
Catalunya,
pactes.
Catalunya, des de fa 150 anys, influeix a la política espanyola d'una manera decisiva. Sí. No sempre a favor de Catalunya, s'ha de dir. Però aquí, des de la Constitució del 78... fins a tot el que ha passat al segle XX, la Setmana Tràgica, o la proclamació de la República, que s'ha aquí per primer cop, o el cop del Companys l'any 34, no?
Podem fer tots els salts en la història dels últims 300 anys, tranquil·lament.
Sí, i el que passa és que...
Primo de Rivera va sortir a Barcelona.
Tenia, eh? Bueno, venia de Caldetes, d'aquí de la torre aquesta que tenia allà, passant l'estiu, i era el 13 de setembre.
Va anar a General.
Va anar a Capitania General, i s'ha de dir... que la mancomunitat encapçalada per Puig i Cadafalch...
El van anar a acomiadar...
I aplaudir
l'estació de França.
Perquè van dir que els deixaria tot igual tal com ho tenien. I al cap de 2 dies o una setmana ja no era així.
Bé, en tot cas, aquesta influència es tornarà a fer notar ara amb
sí,
aquesta
home,
situació.
A veure, Catalunya... Si Catalunya s'independentitza d'Espanya... Espanya no serà el mateix, i Espanya ho sap, això, no?
No, és clar. Sí.
Bé. A veure, qui ha de prendre la decisió en el cas espanyol és el PSOE. Ha de decidir
el PSOE
si,
pinta
si,
molt, si encara que hagi tingut tan mal resultat.
A intentar alguna combinació en què pugui participar, prendre part del govern, o... bueno, es queda, deixa governar el PP i es queda en un segon termini. És un regal enverinat, perquè una cosa com l'altra li perjudica, però té la possibilitat de decidir, és un fet.
Sí, no, el que passa que, a veure, jo sempre cito allò del Tarradellas, tant a l'exili com quan estava aquí, que això l'hi he escoltat. Què passa a la Federació Socialista de Madrid? Sempre em preguntava. Perquè hi ha una tesi, i tu, Joan, que ets historiador, que diu que la Guerra Civil va ser per la falta d'entesa dels socialistes, del sector d'Esteiro i del sector cavallerista. No?
El cavallerista.
Doncs això continua ara, eh? Això de la rebel·lió madrilenya continua ara, els socialistes.
Sempre. No ha parat mai.
No, és clar.
No ha parat mai.
És curiós. Bé, senyors, ho deixarem així obert perquè ens queda 1 minut i mig. Només comentem una informació d'última hora que hem sabut fa poc. Hi ha hagut 2 morts a trets en un atac en un pis de Terrassa al barri de Roc Blanc, segons han confirmat fonts del cos de la policia que està investigant, i un fet sobre el qual encara no s'han donat detall. Només se sap que un home armat ha entrat en el pis al carrer Nàpols de Terrassa i ha obert foc contra 5 persones. 2 han resultat mortes i 3 més han quedat ferides lleus, segons una primera valoració dels serveis d'emergències. Les víctimes mortals són d'un país, això també se sap, de l'Europa de l'Est, segons les primeres dades amb què s'està treballant des de la policia. Els Mossos han tallat el pas al carrer Nàpols a Terrassa, una zona habitualment molt tranquil·la, segons els veïns. Bé, algunes persones que viuen a la zona han dit que des que s'ha produït l'atac han rebut diverses trucades de familiars preocupats per si estaven bé i que no havia passat mai res a la zona. Bé, esperem que no sigui res que pugui generar més alarma, més enllà de lamentar, evidentment, i condemnar els fets. No té pinta de ser un fet terrorista o de ser un fet...
És de delinqüència comuna.
De delinqüència comuna o d'ajustament de comptes o algun fet d'aquests.
En
tot cas, sí, esperem, no ens hi pronunciarem abans d'hora i, evidentment, lamentem els fets. Moltes gràcies, Lluís Foix, Lluís Sols i Joan Pallarès, que els portin moltes coses als Reis demà a la nit i demà passat.
Mentre no en costin.
Adéu-siau, que vagi molt bé, senyors. I bon any, eh? Fins bon una altra. Un servidor es queda perquè d'aquí uns minuts, d'aquí uns instants, La Veu de Càritas a Ràdio Estel.